de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra. La Fiscalia ha presentat una segona querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i quatre membres de la mesa per incomplir la suspensió del Constitucional en relació a la convocatòria del referèndum. És una última hora que arriba a fons distants a la nostra redacció. Mentrestant, el govern intenta salvar la imatge de la portaveu Neus Munté, molt tocada públicament després que dimarts va assegurar per activa i per passiva que no s'havia produït cap reunió entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont. La contundent afirmació va quedar desmentida i mateix deixant en evidència Neus Munté i transmetent la imatge que Puigdemont no es fia del seu govern ni de la seva portaveu, tot i que és la que dona la cara davant la premsa cada dimarts. Tot i aquest desgavell, que per cert s'ho mira des de primera fila, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, no passa desapercebut per l'oposició. El portaveu parlamentari del Partit Popular, Alejandro Fernández, vaticina que les guerres internes entre independentistes faran acabar com el Rosari de l'Aurora tot el procés, i Carlos Carrizosa, de Ciutadans, no es mostra sorprès, ja que tot el procés, diu, sempre s'ha muntat en base a grans mentides. I dins del clima enrarit que viu la política catalana i el govern Puigdemont, cal situar la carregada dialèctica del conseller d'Interior Jordi Jané contra el ministre del RAM, Juan Ignacio Zoido. El conseller d'Interior diu que no pot donar al ministre d'Interior informació important sobre el jihadisme perquè no li agafa el telèfon. La Guàrdia Civil, mentrestant, i els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda que falsificava i venia pintures de reconeguts autors. A l'Alt Empordà, a Figueres concretament, els Mossos han donat per tancada una important operació contra el tràfic de drogues al barri de Sant Joan. El balanç final és d'unes 8.000 plantes de marihuana localitzades en un búnquer enterrat i a més s'ha intervingut armes, armilles, antibales i 425.000 euros en efectiu. I 6 de cada 10 universitàries han patit o coneixen casos d'assetjament. Això recull la tesi doctoral elaborada per la noia Ada Bidú, la primera universitària que va denunciar un cas d'assetjament sexual d'un catedràtic de la Universitat de Barcelona. Expliquem tots aquests temes fins a 2:45, o fins a 3 més concretament, i abans, com sempre, la informació de serveis i també l'abans dels Esports Cope, que arribaran puntualment a les 3 de la tarda i 5 minuts. Comencem amb la previsió del temps. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous ve marcat per la presència de molta calitja a Catalunya. Hi ha pols en suspensió que ha d'anar abandonant-nos demà al matí. Si no fos per això, abandonant aquesta calitja, en general tenim un cel poc ennuvolat, amb alguns núvols alts que han d'anar creixent, i a la tarda, de fet, no descartem que plogui. Més que res, les comarques del sud del territori, si plou, faran forma de fang. Pel que fa a les temperatures, avui pugen una mica més. Hi haurà màximes de 19 a Barcelona, de 18 graus a Tarragona, 19 també a Lleida, 22 a Girona. El vent es manté suau, variable, amb una mica de garbí cap al litoral. Demà tornarà a haver-hi força nuvolositat a la meitat oriental del territori, així com al Pirineu, amb precipitacions, amb una cota de neu que ha d'anar baixant un altre cop dels 2.000 als 1.200 metres. A la resta tindrem intervals de núvols, sobretot a tipus alt, i a més a l'interior la presència de bancs de boira. Encara al matí, doncs, amb molta calitja que anirà escombrant-se amb l'impuls del vent de tramuntana del nord-oest, al nord de l'Empordà i el Pirineu gironí, sobretot, així com també cap al sud de Tarragona, al seu litoral o prelitoral sud, bufarà tramuntana o mestral, doncs, amb ratxes molt fortes en aquests punts de fins a 80 km per hora, i s'activaran avisos taronges al migdia a la costa empordanesa, on aquesta tramuntana tindrà una força 8 amb fort onatge. Pel que fa a les temperatures, baixarà la cota de neu i també baixaran les màximes demà. Tanmateix, la mínima no ha de variar gaire, només ha de baixar una miqueta al Pirineu i prou. Arribarem als 12 graus, doncs, a Barcelona, en tindrem 9 a Tarragona, 6 a Girona i 5 graus a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres. Sílvia de Lama, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments un accident a la 2 a Santa Coloma de Cervelló està obligant a tallar un carril en sentit Lleida, cosa que alenteix la circulació en un tram d'un quilòmetre. La resta de vies i del país se circula sense incidències. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Transport públic, Àlex Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per una incidència a les instal·lacions entre Cornellà i Molins de Rei, els trens de la línia R4, la línia de Manresa, estan circulant en direcció sud amb demores que poden superar els 15 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, es funcionen en normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per l'acollida i l'acompanyament. L'acollida individual i grupal està basada en la relació d'ajuda i s'entén com l'inici d'un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones. Càritas acull totes les persones, independentment de la seva procedència, religió i tendències polítiques. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Sintonia esportiva, amb nosaltres ja el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 de la tarda i 5 minuts. Esportscope, explica'ns què ens esteu preparant de cara al programa d'avui.
Vinga. Començarem amb una pregunta. Serà capaç la plantilla del Barça de donar la volta a la situació de l'equip i lluitar per la Lliga després de la derrota del Madrid ahir a Mestalla? És la pregunta del dia que intentarem resoldre a Esportscope. Tot després del València 2, Madrid 1, en el primer dels dos partits pendents que tenien els de Zidane a la Lliga. Dos gols xés als 10 primers minuts van ser bons perquè el Madrid ensopegués a Mestalla. Zidane reconeixia la pifia merengue.
Nos ha faltado concentración sin balón. Fallamos, nos ha faltado muchas cosas hoy. Lo que tenemos que hacer es estar siempre atento y es parte del fútbol también, pero nosotros tenemos que estar más un poco listo.
De remuntades i reactivament psicològic en parlarem avui a Esportscope. Des del plànol mental, amb la psicòloga esportiva Patricia Ramírez. Des del plànol esportiu, amb l'exmembre del Dream Team, Quique Estebaranz. Amb tot, la plantilla blaugrana continua fent costat a Luis Enrique i amb ganes de guerra, tal i com deia ahir a la tarda Jordi Alba.
No podemos fallar más, no podemos fallar más porque este año hemos fallado más de lo habitual, pero estamos vivos aún, estamos vivos, queda mucha liga, estamos convencidos que si hacemos las cosas bien vamos a tener muchas opciones de ganar la liga, pero no se puede fallar, no se puede fallar más. Que el míster es un hombre claro con todo el equipo, sabemos lo que quiere el míster y yo creo que vamos a todas con él, siempre lo he dicho, que es el mejor entrenador hoy en día que se puede tener en el Barcelona, yo con él voy a muerte.
Treballa el Barça preparant la visita al Vicente Calderón davant l'Atlético de Madrid i treballa l'Espanyol preparant la visita d'Osasuna diumenge a Cornellà. Diego López, el porter, ja s'ha incorporat a la resta del grup superant la bursitis al seu genoll. No arriben ni Víctor Sánchez ni Baptistao. Pas per sala de premsa del central mexicà Diego Reyes. Pensa que els tres propers partits són una bona avaluació per saber quins objectius es pot plantejar l'equip de cara al final de Lliga. No es posa límits.
Bueno, sin duda va a ser una semana importante para todos nosotros. Tenemos partido domingo, miércoles, sábado. Va a ser unas jornadas intensas en las cuales tenemos dos partidos de visitante en campos difíciles. Pero bueno, ahorita hay que pensar solamente en Osasuna, ¿no? Creo que es el partido más importante.
En bàsquet, el Barça juga aquest vespre a la pista de l'Emporio Armani Milano en el partit de la 23a jornada de l'Eurolliga. Els de Barxocas apuren les opcions matemàtiques de classificació, on la victòria avui a la pista italiana és gairebé imprescindible. L'expedició hi és el jove del B, Rodion Skurux. Tot i que l'accés als quarts està complicat, el tècnic Georgios Barxocas no vol sentir a parlar de llançar la tovallola.
Fins que no s'acabi l'Eurolliga hem de lluitar, de competir tot el que puguem, a cada partit i a cada entrenament. Necessitem afrontar cada partit a cada moment. Aquest partit és a Milà i necessitem competir dur i intentar guanyar perquè cada victòria és important per millorar la nostra confiança.
Fins a darrera hora, Oleson és dubte. Recordem que el conjunt italià ve de guanyar aquest cap de setmana passat la Copa del seu país. En handbol, hem viscut avui la presentació com a seleccionador femení espanyol absolut del tècnic de l'handbol Granollers, Carlos Viver, respecte a la feina del seu antecessor al càrrec, Jorge Dueñas, però ambició també en els reptes de cara al futur.
El reto es importantísimo, es importantísimo. De la ilusión va ligada también al saber y al respeto de lo que se ha conseguido hasta ahora. Y bueno, también hay que poner los pies en el suelo, hay que dar tiempo, hay que trabajar mucho.
Recordem que Viver podrà combinar el càrrec de seleccionador espanyol femení absolut amb el seu càrrec actual tècnic del handbol Granollers masculí. I en hoquei patins, arrenca avui al Covendas, la fase final de la Copa del Rei, en presència de 6 equips catalans, avui els dos primers emparellaments de quarts de final que enfronten d'una banda el Vic davant del Vendrell i de l'altra l'Alcobendas davant del Reus. L'Alcobendas, que per cert és l'anfitrió, afronta aquesta primera eliminatòria davant del conjunt roig i negre, el Reus.
Molt bé, gràcies, Consolís. Com cada dia més esports, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, nosaltres fem ara una petita pausa, escoltarem d'aquí uns segons els senyals horaris de 2:15 a 3 i tornarem aquí mateix per continuar repassant tot el que és notícia, tot el que és actualitat aquest matí, tant a Catalunya com a Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Cito Ramírez, del control tècnic, i de qui us parla, Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Comencem amb una última hora. La Fiscalia ha presentat una segona querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i 4 membres de la mesa per incomplir la suspensió del Constitucional en relació a la convocatòria de referèndum. Mentrestant, el govern de la Generalitat intenta salvar la imatge de la portaveu Neus Munté, molt tocada públicament després que dimarts va assegurar per activa i per passiva que no s'havia produït cap reunió entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont. La contundent afirmació va quedar desmentida i mateix deixant en evidència Neus Munté i transmetent la imatge que Carles Puigdemont no es fia del seu govern ni de la seva portaveu, tot i que és la que dona la cara davant la premsa cada dimarts després de les reunions del Consell Executiu. Tot aquest desgavell, que per cert s'ho mira des de primera fila el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, no passa desapercebut per l'oposició. El portaveu parlamentari del Partit Popular, Alejandro Fernández, vaticina que les guerres internes entre independentistes faran acabar el procés com el Rosari de l'Aurora, i Carlos Carrizosa, de Ciutadans, es mostra, o no es mostra, sorprès per tot això, ja que el procés, diu, sempre s'ha muntat en base a grans mentides. I dins del clima enrarit que viu la política catalana i el govern de la Generalitat, cal situar la carregada dialèctica del conseller d'Interior, Jordi Jané, contra la ministra del RAM, Juan Ignacio Zoido. El conseller d'Interior ha dit en seu parlamentària que no pot donar al ministre de l'Interior informació important sobre el jihadisme a Catalunya perquè no li agafa el telèfon. Mentrestant, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda que falsificava i venia pintures de reconeguts autors, i a l'Alt Empordà, Figueres concretament, els Mossos han donat per tancada una important operació contra el tràfic de drogues al barri de Sant Joan. El balanç final és d'unes 8.000 plantes de marihuana localitzades en un búnquer enterrat, i a més s'han intervingut armes, armilles antibales i uns 425.000 euros en efectiu. I 6 de cada 10 universitàries han patit o coneixen casos d'assetjament. Això recull la tesi doctoral elaborada per l'Anna Bidú, la primera universitària que va denunciar un cas d'assetjament sexual d'un catedràtic a la Universitat de Barcelona. Abans d'explicar tots aquests temes, com sempre en titulars, més notícies d'aquest matí. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Barcelona estudiarà accions legals contra una discoteca que ofereix 100 euros a les dones que no portin calces.
Concretament, a la discoteca Bailódromo Caña Dulce, al barri de la Sagrera, es compromet a premiar les noies amb una entrada i una copa gratis. L'Ajuntament de Barcelona considera que la iniciativa és masclista i de vergonya aliena. L'Associació Dones Juristes ja ha demanat que es retiri el cartell que publicita aquesta discoteca perquè el missatge és humiliant.
Uns 70 músics participen avui en les proves de selecció per tocar el metro de Barcelona.
Hi ha 38 punts a la xarxa de metro que seran atorgats en aquestes audicions, que es faran fins a les 8 del vespre a l'estació de Plaça Universitat. Cadascun dels candidats haurà d'interpretar algun dels temes escollits pels membres del jurat d'entre el repertori que porti cada música. Es valorarà la qualitat interpretativa, l'originalitat i la riquesa creativa.
El Liceu i el Cercle de Cultura organitzaran, millor dit, el Fòrum Cultura 2020.
Un fòrum que busca redefinir les polítiques culturals a Catalunya. Les dues institucions han signat un conveni de col·laboració per recuperar la centralitat i el valor públic de la cultura. Es volen acordar propostes que es puguin implantar la propera dècada en l'àmbit de creadors, gestors culturals, entitats i associacions.
El detingut per matar la seva exparella Santa Perpètua de la Moguda compareixerà demà davant del jutge.
La dona de 34 anys va morir per ferides d'arma blanca produïdes per la seva exparella, que va entregar-se voluntàriament als Mossos. El cos de la dona va ser trobat per un veí en ple carrer. L'acusat ja tenia un procés obert des del juny de l'any passat per amenaces i tenia la prohibició d'acostar-se a la víctima, ordre que no va respectar.
Barcelona acollirà el 2018 el major esdeveniment mundial de gas, la fira conferència Gastec.
Es tracta de la fira més important del sector del gas que s'ha fet a Europa en els darrers 3 anys. Es farà al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona del 17 al 20 de setembre del 2018. Es congregarà la indústria del gas natural i gas natural liquat mundial per presentar solucions innovadores, generar negocis i intercanviar idees i contactes. Està previst que la fira aplegui 600 expositors i més de 20.000 professionals.
Els Mossos investiguen el robatori de 1.500 aspersors a una finca de regadiu de Castelló de Farfanya a Lleida.
Es tracta d'aspersors de Llautó amb un aliatge de coure i zinc, i es van haver de desmuntar un a un, segons informa el diari Segre. Cadascun d'aquests sistemes costa més de 10 euros i el valor del material robat supera els 15.000 euros. Això cal sumar les despeses de reparació i la mà d'obra.
El Carnestoltes de Sitges mobilitza des d'avui 1.000 policies, sanitaris i bombers.
Des d'aquest dijous i fins a l'1 de març, la policia local practicarà controls de drogues amb gossos i també vigilarà la venda ambulant no autoritzada. Com a novetat en aquesta edició, els Mossos desplegaran a un grup especialitzat per detectar documents falsos i una oficina de d'atenció ciutadana mòbil per atendre pèrdues i denúncies.
I Convergència i Unió Barcelona creu que el model de seguretat d'Ada Colau fa aigües en augmentant furts i civisme.
El portaveu de CiU, Joaquim Forn, culpa a Colau del fracàs en seguretat per la inexistència de direcció política i la disminució de la xifra d'agents de la Guàrdia Urbana. Forn ha criticat que no designés un regidor o tinent d'alcalde en l'àmbit de seguretat i assumís Colau de manera directa aquesta responsabilitat.
Comencem amb aquesta última hora. La Fiscalia ha presentat una segona querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres membres de la mesa per incomplir la suspensió del Tribunal Constitucional en relació amb la convocatòria del referèndum. El Constitucional va instar la setmana passada la Fiscalia a promoure una acció penal contra Forcadell per un delicte de desobediència i estudiar actuacions penals contra la resta de membres sobiranistes de la mesa. Es tracta del vicepresident primer, Lluís Corominas, i els secretaris Anna Simó, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet. Mentrestant, el govern intenta salvar la imatge de la portaveu Neus Munté, molt tocada públicament, després que dimarts va assegurar per activa i per passiva que no s'havia produït cap reunió entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont. La contundent afirmació va quedar desmentida ahir mateix, deixant en evidència Neus Munté i transmetent la imatge que Puigdemont no es fia del seu govern ni de la seva portaveu, tot i que és la que dona la cara davant la premsa cada dimarts. Tot aquest desgavell, que per cert s'ho mira des de primera fila, el líder d'Esquerra i vicepresident Oriol Junqueras no passa desapercebut per l'oposició. El portaveu parlamentari del Partit Popular, Alejandro Fernández, vaticina que les guerres internes entre independentistes faran acabar com el Rosari de l'Aurora tot el procés, i Carlos Carrizosa, de Ciutadans, no es mostra sorprès, ja que tot el procés, diu, sempre s'ha muntat en base a grans mentides. Yolanda Canales.
El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, diu que el govern català ja està acostumat a mentir, i ara, per tapar les vergonyes de la consellera portaveu, Neus Munté, que va negar que s'hagués produït cap reunió entre Puigdemont i Rajoy, ha obligat el president de la Generalitat a fer malabars amb les paraules. Parla de negociació en lloc de reunió. I és que per Carrizosa la situació en què queda Munté no és fàcil, o bé perquè va mentir de forma conscient, o bé perquè algú li va mentir a ella, i en aquest cas es demostra, diu, que hi ha falta de confiança dins el propi executiu. Tot i això, el portaveu de Ciutadans deixa clar que el movimiento independentista se ha basado fundamentalmente en la mentira. Lo decían declaraciones a COPE.
Todo el movimiento separatista que está llevando a cabo el gobierno se hace sobre la base del trilerismo y de la mentira. Por ejemplo, cuando se convocó en la consulta esta del 9 de noviembre, el referéndum este fallido, estaban todos, si se me permite, muy chulitos, diciendo que estaban desobedeciendo, y resulta que los hemos visto desfilar luego en el juicio a todos diciendo que no, que es que ellos creían que era todo legal y que ellos no desobedecían.
I des del Partit Popular, Alejandro Fernández diu que la trobada ha desmuntat la propaganda independentista de que el govern central no vol dialogar. I no només això, sinó que també ha provocat que augmenti la desconfiança entre els socis de govern. Per Fernández, tot plegat, govern i procés, acabaran com el Rosari de l'Aurora.
Que un proceso independentista sin mayoría social, sin apoyo internacional y sin liderazgo claro, acaba como el Rosario de l'Aurora, sí o sí. Eso no tengo ninguna duda. Ahora, ¿cuándo ocurra eso? Pues tampoco lo sabemos. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que el proceso independentista, en los términos en los que fue diseñado en el año 2012, está dando sus últimos coletazos. Van a ser coletazos virulentos, aumentará la virulencia y la agresividad con la que se expresen.
Fernández també ha lamentat que el president de la Generalitat s'entesti a voler parlar sobre l'únic punt que és il·legal, la celebració d'un referèndum.
I dins del clima enrarit que viu la política catalana i el govern de Carles Puigdemont, cal situar la carregada dialèctica del conseller d'Interior Jordi Jané contra el ministre del Ram, Juan Ignacio Zoido. En una rèplica parlamentària, el Partit Popular ja n'hi ha denunciat que porta des del 7 de febrer intentant parlar amb Juan Ignacio Zoido. El conseller d'Interior diu que no pot donar al ministre de l'Interior informació important sobre el jihadisme perquè no li agafa el telèfon. Antonio Pérez.
Segons el conseller, després de les detencions a Badalona, va insistir a trucar directament i enviar missatges al ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido. Jané també va persistir en posar-se en contacte amb el gabinet del ministeri per abordar les detencions dels dos presumptes adoctrinadors i captadors jihadistes. El conseller ha confirmat que no ha rebut cap tipus de resposta a través d'aquestes vies i s'ha preguntat si el fet que un ministre d'Interior no contesti al conseller és normal i s'evidencia un bon clima de diàleg.
El 7 de febrer que vull parlar amb el ministre i encara no m'ha contestat la trucada. M'he mantingut, fins i tot li vaig comentar amb el delegat del govern que vaig coincidir amb ell aquí a Barcelona, i li vaig dir que el ministre no truca, em diu, dona'm 24 hores que això se solventa, deu ser un malentès. Bueno, és un malentès, però van passant els dies i jo tenia que compartir amb ell informació policial sensible arran de les detencions de Badalona, i encara no ho he pogut fer. Vostè creu que això és normal?
Abans de les declaracions del conseller, Juan Ignacio Zoido ha assegurat que en matèria d'Interior hi ha una confiança i unes relacions que s'estableixen entre el viceconseller i el secretari d'Estat de Seguretat, i entre ell mateix i en Jordi Jané.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre, siempre. Yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
20 minuts i les 3 de la tarda, seguim repassant les notícies de Catalunya. Entrem ja a la Crònica Negra. La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda que falsificava i venia pintures de reconeguts autors a Madrid, Barcelona i València. Durant l'operatiu s'han detingut 6 persones, entre elles un personatge capaç d'imitar l'estil d'artistes modernistes, i s'ha intervingut més d'un centenar d'obres. Judit Rosa.
L'operatiu es va posar en marxa l'octubre del 2016, quan la policia va rebre la denúncia d'un col·leccionista d'obres d'art de Barcelona que havia estat estafat en la compra d'un dibuix de Ramon Casas. Gràcies a això van descobrir que es tractava d'una organització que distribuïa obres falses del modernisme català i valencià. Tal i com ha relatat el sergent de Patrimoni Històric José González Ulloa, els fets es remuntaven al juliol quan un home es va posar en contacte amb la víctima per tal d'oferir-li la possibilitat de comprar diferents obres. Ulloa ha explicat que l'organització distribuïa les obres des de Barcelona i València i que falsificava la documentació a Madrid.
Tota l'organització criminal que es dedicava des de Barcelona a distribuir obra falsa i a València, i des de Madrid a fer les falsificacions de les obres i el que seria seus certificats i la documentació que les acompanyava.
Els investigadors van poder determinar que el grup tenia 2 tallers de pintura a Madrid on es feien les obres. Primer estudiaven les pintures de l'autor i feien un esbós. Després, segons la complexitat de l'obra, l'acabava un altre pintor amb grans coneixements i grans capacitats artístiques.
Mentrestant, a l'Alt Empordà, concretament a Figueres, els Mossos d'Esquadra han donat per tancada una important operació contra el tràfic de drogues al barri de Sant Joan. L'operació va començar dilluns i el balanç final és d'unes 8.000 plantes de marihuana localitzades en un búnquer enterrat, i a més s'han intervingut armes, armilles antibales i 425.000 euros en efectiu.
Disposaven de diverses plantacions i compraven mercaderia a altres conreadors de la zona per fer ells mateixos d'intermediaris amb compradors finals, principalment d'Espanya i França. Alguns responsables de l'organització, segons fonts properes al cas, formaven part d'una família d'etna gitana resident al barri de Sant Joan de Figueres, i malgrat no tenir cap font d'ingressos coneguda, tenien un alt nivell de vida i, de fet, se'ls van trobar 425.000 euros. Segons ha explicat l'inspector Josep de Montells, l'organització tenia un gran espai ple d'amagatalls on ocultava la plantació.
Ens hem trobat banys que a darrere el penja tovalloles, empenys, i darrere les rajoles apareix un altre habitacle de diferents metres. Darrere una cuina treus la nevera i per darrere les rajoles, a part de les rajoles, ja vas a patar amb un altre habitacle de 100 metres quadrats. El teix, que tan a diferent alçada i impossible arribar des del terra, hi ha una trampeta per poder accedir, i a partir d'aquí tenim una gran plantació de, doncs això, de 100 metres quadrats aproximadament d'espai.
L'operació es va desplegar el 21 de febrer amb 321 agents dels Mossos i 56 de vigilància duanera. Els arrestats passaran a disposició judicial durant aquesta setmana per delictes contra la salut pública, l'organització criminal, blanqueig de capitals, estafa, danys i defraudació de fluids elèctrics.
I 6 de cada 10 universitàries han patit i coneixen casos també d'assetjament. Així ho recull la tesi doctoral elaborada per l'Anna Vidú, la primera universitària que va denunciar un cas d'assetjament sexual d'un catedràtic de la Universitat de Barcelona. Vidú ens ha explicat que el 88% de les dones que han patit assetjament alguna vegada no han denunciat per por. Milan Suero.
Vidu ha enfocat la seva tesi doctoral en fer un estudi comparatiu entre els casos d'assetjament a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Berkeley, que va ser la primera universitat nord-americana en reportar un assetjament. El pitjor no s'aguanta els abusos ni anar a denunciar. El pitjor és el que ve després. Revictimització. Així ens aclara aquest terme a Anna Vidu. El rebuig que es rep després de denunciar i la pressió social que pateixen les víctimes són encara pitjor que aguantar els assetjaments.
Començo a notar tots aquests rebutjos, no? I penso, què ha canviat? Pues ha canviat que he denunciat i que tinc una postura en contra d'aquest tema. problema, no? És més difícil trencar el silenci a la universitat, no? Denunciar l'assetjament que patir-lo. És més difícil pel que ve després, perquè et trobes amb aquest procés de qüestionament, de comentaris, de què haurà fet ella, que no sé, i molt, doncs, com a missatge perquè no es trenqui el silenci.
Segons un estudi dirigit per la Universitat de Barcelona, en què van participar més de 1.000 persones de 6 universitats diferents, el 88% de les dones han patit assetjament alguna vegada i no ho han denunciat per por que les seves carreres professionals o el seu entorn personal es veiés afectat. Aquesta investigació també revela que el 92% de les víctimes són dones, el 18% de les quals eren menors de 25 anys, mentre que el 69% dels alumnes creuen que la institució no els creuria.
Un apunt judicial, Álvaro Ruiz Mateos, el fill petit de l'empresari desaparegut el 2015, s'ha assegut aquest dijous al banc dels acusats al jutjat penal número de Lleida, acusat de dos delictes de lesions juntament amb tres acusats més. El judici, però, no s'ha celebrat perquè les parts han arribat a un acord i la jutgessa ha emès sentència in voce. Ruiz Mateos ha estat condemnat a 2 mesos de presó que s'han substituït per una multa de 960 euros i indemnitzar amb 85.000 euros els dos joves a qui va pallissar la matinada del 31 de desembre de 2012 a la sortida d'una discoteca de Baqueira Beret. Tot i que inicialment la Fiscalia demanava per Ruiz Mateos 3 anys i 4 mesos de presó, finalment ha acceptat reduir la petició de pena en aplicar els atenuants de reparació del dany, ja que ha lliurat al jutjat uns 85.000 euros en concepte de responsabilitat civil i de dilacions indegudes, ja que el judici s'ha celebrat més de 4 anys després dels fets. Els altres 3 acusats han quedat absolts. I atenció ara a aquesta notícia, perquè comença a créixer la preocupació a la província de Girona per un nou cas de grip aviària. Es tracta del segon aquesta mateixa setmana. Dimarts ja es va trobar una cigonya salvatge morta al parc dels Aiguamolls de l'Empordà amb aquest virus. Avui se n'ha confirmat una altra, però no s'ha informat per ara d'on s'ha trobat l'animal. Anna Villà.
Hi ha una especial preocupació entre els productors avícoles de les granges que es troben a l'entorn dels Aiguamolls de l'Empordà. Agricultura ha confirmat que la cigonya morta a la zona del parc natural estava infectada pel virus de la grip aviària. Per això s'han pres les mesures pertinents en aquests casos i Cristina Beck és una de les afectades. Ella mateixa, productora avícola de la zona, fa saber la seva preocupació, ja que a més de tenir els animals tancats durant unes setmanes, tampoc no podran comprar ni vendre aus ni ous.
Llavors la meva part que jo tinc, per dir-ho d'alguna manera, d'avantatge, és que m'ha agafat que estava fent el canvi de gallines i llavors, doncs clar, estaven en període d'adaptació i encara no havien sortit a l'exterior. Llavors, doncs clar, no, o sigui, tot sí, evidentment existeix el risc i seguirà sent, però no tinc tant de risc per el fet que no han tingut encara cap mena de contacte amb cap au salvatge.
A més d'haver pres les mesures preventives a les granges situades en un radi de fins a 10 quilòmetres del lloc del focus, aquelles que es troben a 3 quilòmetres de la zona afectada els obliguen a immobilitzar els animals durant 21 dies. D'altra banda, el director del Parc Natural, Sergi Romero, remarca que no hi ha cap perill per la salut dels humans i explica que fa setmanes que estaven en alerta i es feia vigilància de la zona.
Ressaca de la protesta que centenars de veïns han protagonitzat aquesta passada nit a Montcada i Reixac per reclamar el soterrament de les vies i evitar més atropellaments. Els concentrats van tallar des de les 7 de la tarda i fins a la mitjanit les línies de tren que van a Manresa i Girona, ocasionant un caos total. Molts usuaris que tornaven de la feina van arribar als seus domicilis de matinada. Les xarxes socials van omplir de queixes dels castigats usuaris, mentre que Renfe diu que ningú els va comunicar la protesta i passa responsabilitats a les forces de seguretat per no evitar el tall de circulació ferroviària. Isaac Posadas.
90 trens van patir retards de fins a 4 hores i en total 11.000 viatgers van acabar força emprenyats la jornada. El motiu, la manifestació de mig miler de persones que sota el lema soterrament ara prou víctimes van envair les vies a l'estació de Rodalies de Montcada i Reixac demanant soterrar-les precisament per evitar més morts en aquesta zona on ja s'acumulen 168 víctimes per atropellament. Des de Renfe ens diuen que a més es van haver d'assabentar la convocatòria a través de les xarxes i per això van donar el preavís als usuaris de que podrien provocar-se afectacions importants. Tot i això, com dèiem, a milers d'ells se'ls va pillar contrapeu i van quedar-se atrapats durant hores. N'escoltem un d'ells en una trucada d'emergència recollida per TV3.
Es poden treure d'aquí? Li demano, per favor, faci els mitjans, truqui a qui sigui. Som quasi 200 persones. Ens poden treure d'aquí, sisplau?
Des de Renfe es treuen responsabilitat i diuen que no s'esperaven aquest tall de tantes hores. Hem parlat amb un dels seus portaveus, Antonio Carmona, i ens deia que totes les reivindicacions són respectables, però que en qualsevol cas no es poden tallar les vies d'aquesta manera. manera. Reconeix que hi ha un problema en aquest punt negre, però que no és competència de Renfe demanar el soterrament d'aquestes vies, i és que això és assumpte, diu, de l'Ajuntament de Montcada i de Foment, que s'hi han d'entendre. Tot i això, Carmona diu que moltes d'aquestes desgràcies van associades a suïcidis i que l'únic que ells poden fer és recordar la total prohibició d'acostar-se a la via davant les imprudències que sovint es cometen en aquesta zona.
Hi ha 168 víctimes per diferents motius. Per exemple, Mossos ens indicava dimarts que tot apuntava, i de fet la testata si ho diu, que era un suïcidi. I són coses que han de discutir l'Ajuntament i Fomento, però nosaltres com a Renfe ens preocupem del servei que durem. Que creuar les vies per punt no autoritzats o creuar-les, però per exemple un pas a nivells a les barreres baixades, està prohibit, és perillós.
Tot això arriba després de l'atropellament mortal aquesta setmana d'un noi de 16 anys i la posterior reacció del ministre Íñigo de la Serna, que va trucar a l'alcaldessa de la ciutat per oferir millores de seguretat i un pas de vianant soterrat.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
Llega la rebaja final del Corte Inglés con hasta un 70% de descuento.
Quiéreteme.
Hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos.
Aprovechate.
Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Es la rebaja final del Corte Inglés.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
9 minuts i les 3 en punt de la tarda, el RAC proposa o ha proposat avui millorar la seguretat viària a través de la formació dels alumnes d'autoescola. Un 80% dels professors consideren que la principal mancança dels nous conductors és no saber reaccionar davant de situacions d'emergència. Una enquesta que s'ha presentat aquest matí, Míriam Ibáñez.
El RAC ha presentat aquest matí un estudi basat en la visió dels professors d'autoescola que analitza les necessitats dels estudiants i busca trobar nous recursos que afavoreixin la seguretat viària. El director de màrqueting del RAC, Josep Maria Miret, ha assegurat que actualment els models d'exàmens estan orientats a aprovar i no a formar a bons conductors. També ha dit que els exàmens tècnics actuals no milloren la seguretat viària ni redueixen la sinistralitat. A més, ha apuntat que cal modernitzar l'actual sistema de formació dels alumnes d'autoescola.
El mètode d'ensenyament actualment a Espanya hauria de pagar un salt endavant realment seriós, perquè estem dècades enrere i a molta distància del que es fa a altres països europeus que tenen taxes d'accidentalitat millor que les nostres, entre altres coses perquè tenen un ensenyament millor des de l'origen i continuat al llarg del cicle de la vida del ciutadà que condueix.
Recomanen que els conductors hagin de realitzar i superar un curs de conducció segura després de l'obtenció del permís de conduir. Josep Maria Miret ha dit que la formació ha de ser un procés continu i que caldria incorporar les noves tecnologies. A més, aposten per incloure en el test teòric pràctic coneixements com les noves tecnologies aplicades a l'automòbil, temes referents als vehicles de baixes emissions i els efectes de les distraccions al volant.
Us expliquem ara que els treballs per reparar els trams de la costa nord del Maresme afectada pels darrers temporals de mar del mes de gener es començaran a executar a partir de la pròxima setmana, segons ha anunciat el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, durant una visita a la zona dels càmpings de Malgrat, un dels punts més damnificats. Com ja va aprovar el Consell de Ministres, invertiran 2 milions d'euros de forma extraordinària entre Malgrat de Mar i Pineda de Mar. El termini d'execució de les obres serà d'uns 3 mesos i, per tant, estarien enllestides poques setmanes abans de l'inici de la temporada d'estiu. L'objectiu plantejat des del territori perquè la intervenció es fes abans de Setmana Santa no es podrà complir, segons ha anunciat el mateix Enric Millo aquest mateix matí a Malgrat de Mar. I a Barcelona, més de 800 persones s'han dirigit als punts de pobresa energètica de l'Ajuntament en tan sols un mes. El 65% eren víctimes de pobresa energètica i el servei ha evitat 150 talls de subministrament. Els districtes de Sant Martí i de Sant Andreu són els que concentren la major part d'ajuts. Milan Suero.
Des que es va implantar els punts d'assessorament energètic, l'Ajuntament de Barcelona ha analitzat 4.000 casos de pobresa energètica i ha evitat 900 talls de subministraments. Pel que fa a les energètiques, l'Ajuntament ha aconseguit que entre els dies 15 i 20 de cada mes aquestes li enviïn els avisos de talls de subministraments, ja que si no ho fan podrien ser sancionades amb multes d'entre 3.000 i 10.000 euros. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, recalca la importància que té la implantació d'aquests punts, ja que no només serveixen perquè les empreses elèctriques compleixin la llei, sinó que també ajuda els habitants de Barcelona a ser coneixedors dels seus drets i de reequilibrar l'accés de poder que tenen aquestes energètiques
públiques a favor del ciutadà.
Ens permeten constatar la necessitat de ser proactius des dels municipis per aplicar la llei, però també per explicar-li a la gent que té drets i que aquests drets no poden ser trepitjats. I, per tant, necessitem reequilibrar el poder de la gent davant unes companyies que han abusat insistentment de la seva posició de poder en el mercat. Creiem que els punts d'assessorament energètic tenen a veure també amb reequilibrar aquest poder en favor de la ciutadania, que siguin conscients d'aquests drets i que els puguin exercir.
Ortiz assegura que aquest pla té un objectiu triple. Primerament, el de tenir un instrument potent i proactiu de fer complir les companyies la llei 24-2015. En segon lloc, el de distingir la tipologia de gent que es troba en situació de pobresa energètica i, per últim, el de millorar l'eficiència energètica amb la finalitat de que el ciutadà estalviï.
I la Diputació de Barcelona invertirà 60 milions d'euros per promoure la contractació estable. Es formaran persones en atur en funció de les necessitats de les empreses i amb l'objectiu que se'n contractin unes 6.000 aproximadament. Sergi Tor.
L'objectiu és la creació de 6.000 llocs de treball en un període de 2 anys. La dotació de 60 milions d'euros són fons propis de la Diputació. Es reparteix els diners als ajuntaments i aquests subvencionaran a les empreses. La novetat del pla és que la Diputació pagarà 3 mesos en concepte de formació del treballador a l'empresa i aquesta es compromet a contractar-lo a l'acabar aquest període. Aquesta nova fórmula ha estat batejada per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, com la recuperació de l'aprenent, figura que referia a l'empleat d'un mestre artesà que li ensenyava l'ofici. Sí. Per conèixer el nou pla, incorpora l'ajut a les empreses per formar els treballadors.
Recuperem la figura de l'aprenent, d'aquell aprenent que es forma específicament per aquell ofici, per aquella capacitació, i que garanteix, per tant, la continuïtat d'aquesta persona en aquell lloc de treball.
Segons la Diputació, l'Ajuntament d'Esplugues ja ha arribat a acords amb empreses de la localitat per contractació d'un any. 6 mesos el pagarà la Diputació i els següents les empreses.
I els sindicats Comissions i UGT preparen una mobilització a Barcelona pel 23 de març per reclamar ocupació, pensions i salaris dignes. Els dos sindicats posen en marxa una campanya d'assemblees i mobilitzacions per pressionar a la patronal COE per desbloquejar les negociacions. Daniel Hurtado.
Amb aquestes protestes, els dos principals sindicats pretenen pressionar la COE per a que desbloquegi les negociacions sobre l'augment salarial mínim pels nous convenis col·lectius i també han exigit al govern una pujada de les pensions i mesures per garantir un treball digne i combatre la precarietat. El secretari de la UGT, Camil Ros, ha argumentat que la proposta extraoficial de la COE de situar la pujada salarial en el 1,5% és una presa de pèl i ha alertat de que la creació de riquesa sol estar donant en els comptes de resultats de les empreses mentre que els treballadors perden poder adquisitiu. A més, ha afirmat que hi ha diversos fronts i conflictes laborals importants que exigeixen mobilitzacions i cal canviar lleis i polítiques per part de la COE i per part del PP.
Hi ha molts conflictes laborals i més endavant, el 1 de maig, doncs, també haurà de ser una gran mobilització concentrant aquests conflictes i més i cal canviar no només lleis, sinó que cal canviar polítiques i, per tant, evidentment que estem davant d'un 2017 que si la COE i el PP no canvien hi poden haver mobilitzacions molt més grans i les que faci falta.
Per la seva part, el secretari general de Comissions Obreres, Carles Gallego, ha insistit en que un treball de qualitat i unes pensions i salaris dignes són l'única solució per garantitzar la cohesió social i ha alertat de que els sindicats estan disposats a passar l'ofensiva en mobilitzacions on es preveu una el 23 de març per reclamar treball, pensions i salaris dignes.
I arriba ja el moment de la cultura, com cada dia ens l'ha preparat la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
Aquest dijous gras s'enceta la setmana de disbauxa i disfresses que cada any arriba pel Carnaval. Després que l'any 2016 la reina Belluga donés les ordres més esborgerrades, aquest 2017 el rei Carnestoltes recupera el seu tron. El director artístic de la Ribu, que per cert és l'acte que dona el tret de sortir del Carnaval, el Xavier Cordomí, assegura que regni qui regni, la disbauxa està assegurada.
Al llarg d'aquests més de 6 segles que Barcelona celebra el Carnaval, doncs hem tingut tota mena de personatges. El que representa és aquest esperit que arriba a la ciutat, aquest esperit transgressor de divertimento, que ve personificat amb una figura. I això no vol dir que l'any que ve o l'altre doncs sigui la Belluga o sigui Carnestoltes.
El rei Carnestoltes llegirà el ban des del balcó de l'Ajuntament perquè precisament la plaça de Sant Jaume es converteix en l'epicentre de la festa de la ciutat. Enrere queda l'esplanada del Born com a escenari. També s'ajuntarà en un sol dia l'Arribó i la Taronjada. Per les rues de disfresses caldrà esperar, però, fins dissabte, on la majoria de barris n'han programat una 20ena aquest cap de setmana. I parlem ara de teatre, perquè Mercè Rodoreda va escriure La senyora Florentina i el seu amor Homer als anys 50, però va situar l'acció l'any 1914. Rosa Novell la va rescatar a l'Alcalaix l'any 1993 i Mario Gas la va dur a l'escena fa 23 anys. Ara és Sergi Balbel qui reprèn al TNC aquest text que en la forma és un sainet burguès de costums, però que és també una celebració de l'emancipació de la dona.
Trobaràs poques obres clàssiques en què el paper de la dona aconsegueixi aquest punt d'alliberament que té aquesta obra al final.
La protagonista, que encarna Mercè Sampietro, és una professora de piano de Sant Gervasi que fa 25 anys que manté relacions amb l'Homer, un home casat. L'arribada d'una nova minyona i la mort de la muller del senyor Homer trasbalsen l'actitud conformista de la Florentina, una obra que podreu veure al TNC aquí a la Sala Gran.
Gràcies, Montse. Hem arribat així pràcticament a les 3 de la tarda. Fins aquí el repàs que hem fet a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. D'aquí uns instants, aquí mateix, a Cadena COPE Catalunya i Andorra, Ángel Espósito de la tarda, i a les 3 i 5, com cada dia, Esports COPE amb tot l'equip d'Esports COPE Catalunya i Andorra. Adéu-siau.